Atles Subversiu.
És l'hora d'obrir les pàgines de l'Atles Subversiu. Cada diumenge coneixem altres llocs del món sense sortir de l'estudi i ho fem des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem a... Austràlia. I anem cap a aquelles latituds perquè cada 26 de maig i des del 1998 se celebra en aquest país el Dia Nacional del Perdó, una jornada per reivindicar les comunitats aborígens i recordar la política racista aplicada pel govern de l'any 1869 al 1976 amb el segrest sistemàtic de nens d'aquestes comunitats. Què ens explicarà el Dalmases a la seva postal des de l'altra punta del món?
La postal. Antoni Dalmases.
Bon dia des de les Antípodes, amics del suplement. Avui sóc mare i terra enllà, Austràlia, aquest país de l'oceà Pacífic Sud que té una superfície tan gran com Europa. I com que és tan enorme, a l'hora de triar una terrava després de 24 hores esgotadores d'avió, vaig optar per Sydney, que m'havien parlat d'una ciutat moderna, maca, neta i viva, i és ben bé així. També he vingut atret perquè la primera celebració d'aquest Dia del Perdó, l'any 98, va aplegar una multitud al Harbour Bridge, el pont de ferro més alt del món que uneix el nord i el sud de la ciutat sobre la badia del Port Jackson, el qual, per cert, pagant, permeten enfilar-se per una escala fins al centre de l'arc si ets temerari. Allí, al capvespre, hi ha una vista única de la badia i de l'Opera House, aquell edifici sobre l'aigua que sembla una ceba oberta en capes elegantíssimes. És la imatge que cada 31 de desembre ensenyen al Telenotícies Migdia, amb coets i alegries, perquè allà ja són a l'altre any. I és que van molt avançats respecte de Catalunya, també en el rellotge. Em dirigeixo al xinès Garden of Friendship, un parc enorme, ple de plantes, pagodes, rius i estanys, que és un parèntesi de tranquil·litat zen al centre de la ciutat, en contrast amb els gratacels que l'envolten. La temperatura, a mesura que avança el dia, cada vegada és més freda. Ja m'han advertit que m'abrigui, que aquí s'acosta l'hivern. Vull dir que, com que no és època de visitar les famoses platges de Bondi Beach, paradís de surfistes, me'n vaig cap al nord, a veure els penya-segats impressionants del Parc Nacional de Harbour amb les planúries extensíssimes que acaben en estimballs sobre el mar. Sydney és una ciutat plena de parcs, de zones verdes amples i generoses, com tot el paisatge urbà australià. Quan fosqueja, agafo el metro a l'estació Circular Quay. Ja m'havien dit que aquesta és una ciutat de les més multiculturals del món i ho comprovo amb la gent que viatja en el meu vagó. Em ve al cap un poema visual de Guillem Viladot, on es veia un tren amb la màquina que treia una frase preciosa i simbòlica de la xemeneia. Tots som companys d'un mateix viatge. I penso aquí, sol, entremig de la gent de tantes races i llengües diferents que s'entenen parlant tots en la llengua comuna del país que els ha acollit. Això deu ser la convivència autèntica, pacífica i lliure. Potser el resultat d'aquest Dia del Perdó. Miro de fer-me explicar si això del perdó funciona, si els aborígens han pogut perdonar el genocidi comès pels colonitzadors. Hi ha qui em diu que quin remei, que toca perdonar. I n'hi ha d'altres que afirmen que la mort i el dolor no es compensen amb paraules. Parlo amb un noi aborigen. Em comenta que quan van arribar els anglesos amb els seus delinqüents per convertir Austràlia a la presó en cel obert més gran del món, els aborígens eren d'entre 350.000 i 750.000. I al cap de 125 anys ja només en quedaven 35.000. Però ara almenys uns demanen perdó i uns altres perdonen, em diuen. Els descendents dels genocides troben la pròpia dignitat i esborren la ignomínia. Els supervivents accepten les disculpes i callen els retrets i el dolor per recuperar la dignitat. Només es pot conviure amb respecte, llibertat i sense enveges, remarca el meu amic acomiadant-se. Sydney em sembla més o mai civilitzat. La ciutat és més bonica. Ara que repeteixo les seves paraules sàvies en veu alta i pensant en el nostre país, acomiado la postal d'avui. Feliç convivència, feliç llibertat, amics catalans.
Gràcies, com sempre, per aquest retrat d'Almases. Austràlia, país situat a l'hemisferi sud, a Oceania, que també inclou diverses illes dels oceans Pacífic i Índic. Té més de 24 milions d'habitants. Austràlia ha estat habitada des de fa milers d'anys, més de 40.000 per indígenes. Es diu que el primer en desembarcar a les costes de l'illa va ser el britànic James Cook. La seva història més recent està marcada per les polítiques racistes de les antigues administracions contra les comunitats aborígens. Austràlia té un paisatge imponent i podria ser l'escenari de moltes pel·lícules.
Escenaris de pel·lícula.
Admetem d'entrada que hi ha països dels que, definitivament, sabem ben poca cosa.
Albert Biorlegui.
El pervers sistema educatiu fa que la història l'estudiem gairebé de puntetes i la que no és europea ni ens la mirem. També és veritat que el país que visitem avui, Austràlia, no té tanta història, diguem, oficial com la del vell continent, però, així d'entrada, trobo que hauríem de saber més coses d'aquest país més enllà de les dues essencials, que és molt gran i que hi ha cangurs. Avui ens hi acostarem, com sempre, fent una ràpida ullada en només tres pel·lícules i una cançó. Encara que es pensa que els primers habitants d'Austràlia, immigrants nòmades, caçadors, recol·lectors, van arribar-hi fa més de 45.000 anys, no és fins al 1606 quan el navegant neerlandès William Hans el vira a la costa del cap de la península de York. I no serà fins més de 150 anys més tard, al 1770, quan la llegendària figura de James Cook la reclami per al Regne Unit, a convertint-la després en una colònia penal. La història d'aquest navegador i explorador anglès està tractada en moltes ocasions com l'aventura del capitán Cook, produïda per la BBC.
Dos siglos y medio después de sus aventuras, mucha gente sabe quién es el capitán Cook, pero no todos conocen exactamente su historia. La gente piensa que descubrió Nueva Zelanda y este lugar, Australia. Però en realitat no lo hizo. Sin embargo,
el fet més rellevant del segle XIX va ser la febre d'or que va sacsejar el país a partir del 1850, portant-hi més immigrants i amb ells ànsies d'independència. La internacionalització, però, del país vindria amb la Primera Guerra Mundial. Malgrat que el conflicte quedava molt lluny, els australians van combatre també a la Gran Guerra. I la batalla on van coincidir va ser Gallipoli, una península de Turquia on Peter Weir hi va recrear una de les seves primeres pel·lícules amb en Mel Gibson interpretant un jove atleta. El film es deia precisament així, Gallipoli, i va ser rodat l'any 1981.
¿Qué son tus piernas?
Muelles. Muelles de acero.
¿Y qué van a hacer?
Llevarme a toda velocidad.
¿A qué velocidad puedes correr?
A la de un leopardo.
¿Y a qué velocidad vas a correr?
A la de un leopardo.
Pues veamos cómo lo haces.
Més recentment, Austràlia, de Baz Luhrmann i amb Nicole Kidman i Hugh Jackman de protagonistes, han reflectit la història del país els darrers 50 anys, incloent-hi la defensa de la cultura aborigen i d'un dels episodis més foscos del país, quan fins als anys 70 del segle passat, milers de nens van ser robats i internats en camps de concentració per formar mà d'obra barata.
Bienvenido a Austràlia. Estaría mucho más cómoda si se pusiera algo un poco menos... constrictivo.
Limítese a mirar la carretera.
Encara que ens pugui sonar molt lluny, fins aquí també ens arriba a part de la cultura australiana. I en música tenim una cançó, considerada la més famosa de tot el país, que va arribar al número 1 de les llistes d'arreu del món i que és l'única que inclou el dialecte australià. Estem parlant de Land Down Under, la terra de sota, tota una declaració de principis, de la banda Men at Work, escollita del 1981.
Someday I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder.
Gràcies, Biorlegui. Bon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Què? Anem obrint museus?
Anem obrint el museu.
No
I avui
parem.
Ben lluny.
És que no parem, eh? Un dia a Europa, l'altre dia cap a l'Àsia...
T'imagines que fos veritat? Estaríem...
És bonic, imagina.
Estaríem cansats.
Estaríem cansats. Què dius? Imagina't viatjar.
Però tant.
Sí.
I cada setmana
cada
tant.
Cada setmana.
Sí? Bueno, tu perquè tens molta marxa, eh? Però jo no sé si
tu,
ho aguantaria.
Bueno, perquè tu durant tot l'any ja viatges molt i per motius de feina, no per plaer.
Sí.
Vull dir que, per tant... Avui viatgem cap a Austràlia, perquè aquest cap de setmana s'hi ha celebrat el Dia Nacional del Perdó per recordar la política racista que va aplicar el govern de 1869 a 1976 amb el segrest, per exemple, de nens aborígens, un segrest sistemàtic i que, vaja, va ser horrorós.
Horrorós.
Has estat mai a Austràlia, Artur?
No, però m'encantaria anar-hi. És dels destins que m'encantaria anar-hi.
Això s'ha de fer, eh?
S'ha de
això
fer,
de
sí.
Fer.
Sí.
Havíem parlat en aquest espai alguna vegada de Nova Zelanda.
Sí.
Són aquells països, aquells espais geogràfics que ens queden molt lluny,
sí.
I que sempre acostumem a vincular l'art d'allà amb l'art aborigen, no?
Sí, mira, mira, hi ha una part d'aquest arc que se'ns fa molt difícil d'entendre, però hi ha una altra part, com veurem, que com a partir del 1770 hi ha una colonització, sobretot anglosaxona, ens és molt més propera. Cosa que no ens passa, per exemple, amb l'art xinès o amb l'art japonès, que aquí sí que anem molt perduts. O sigui, o fas molta immersió o no tens cap possibilitat de comprendre tot allò. Com ells no poden comprendre el nostre art.
Clar, perquè no hi ha cap pont, no?
No hi ha pont. En canvi, a Nova Zelanda, a Austràlia, hi ha aquest pont de tot el que és anglosaxó.
Per culpa de la colonització, malauradament.
Sí, però ens apropa, és a dir, ens el fa més intel·ligible, més proper a nosaltres.
Avui amb l'Artur Ramon, tres obres d'art australianes. Hey, my lover, my lady river. Can I take you higher? I comencem pels orígens, perquè ens has portat una pictografia aborigen. No et faré dir el nom, perquè sóc bona gent i no et faré dir el nom. O t'atreveixes?
M'atreveixo. Mira, es diu Unumurra George, que està a Barnet, a Kimberley, que és
Unumurra, eh? Sí. Vés a saber què vol dir això.
Que està a l'Austràlia Occidental i té 40.000 anys d'antiguitat.
Com?
40.000 anys d'antiguitat. Mercè, m'he fet molt fan de les coves últimament.
Sí?
Sí.
I això?
Vaig anar amb uns amics a una cova que està a prop de Nims, que la recomano a tots els oients, que es diu la cova de Demoiselle, i és un espectacle tan increïble, és una catedral subterrània tan meravellosa, que era un tema que més o menys el coneixia, però que ara vull veure-les totes, i més quan hi han pintures com passa aquí.
On
aquestes
es troba?
Pictografies.
Dins d'una cova?
Dins d'una cova, aquestes pictografies que es diuen Bradshaws i que formen part de l'art aborigen australià, que és una pintura feta doncs amb fulles, a vegades amb talla de fusta, amb pedra, i en aquest cas és pintura rupestre, és a dir, és la mateixa pintura que trobaríem doncs a les coves de Lascaux, que són les millors de totes per pintura, que aquestes no s'hi poden anar si no et conviden. Altamira, que passa el mateix.
Sí.
És a dir, el problema de les coves quan hi ha pintures és que estan molt restringit a l'accés.
Clar, s'ha de conservar, són milers i milers d'anys d'antiguitat.
Per tant, és normal que facin això. Aquí, fixa't que hi ha aquestes cares que sempre tenen unes al·lusions de tipus totalment místic o... Darrere hi ha...
Són com calaveres,
sí,
no?
Són com calaveres, com... A mi em recorda, saps què em recorda? Els rostres que feia un pintor d'aquí dels anys 40, que ja ni se'n parla, però que era boníssim, que es deia Josep Maria Sucre. Josep Maria Sucre feia...
En van parlar, no? La setmana passada?
No
ho
recordo, però n'hem parlat alguna vegada a la secció. Que feia com unes ceres, i sempre amb aquestes cares, que també fa una altra, que tampoc se'n parla, que es deia Cardona Torrandell, molt bo, i que bueno, que en el cas aquest estan fets als anys 40, una mica agafant tot les darreres onades del surrealisme i de l'oníric, però aquí no, aquí estem amb un art rupestre que té una força increïble, i sí que té un punt com de calavera, sembla la nòvia cadàver del Tim Burton, una mica.
Sí, a més amb aquesta tonalitat rogissa, que encara ho fa com més impactant, no? Imagina't entrar a la cova i trobar-te això.
Sí, però quan he estat llegint i preparant-me la secció, m'ha entristit molt una notícia.
Quina?
Que és que moltes d'aquestes coves van ser destruïdes pels colons quan van arribar...
Veus? El que et deia per culpa de la colonització.
Sí, el 1770, i després per l'homo turisticus, que és l'altre.
L'altra plaga.
L'altre que hi ha en una sèrie, ara perquè ho tenen protegit, en parcs naturals, inclús han posat policies, però fa uns anys, o fa ja els anys 80, feien grafitis al costat d'això. Tu t'imagines com s'ha de ser de bàrbar per intentar...
Quanta ignorància.
Ignorància, malmetre obres que estan fetes de fa 40.000 anys. I tu qui ets per intervenir en tot això?
Quin desastre.
L'home és la pitjor bèstia de totes.
Un depredador.
Sí.
Va, anem a la segona obra que pengem al museu, que ens posem una mica encesos.
Sí. No one wants to stay at home. Nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door. I don't ever wanna stop. I'm gonna give it all.
és una altra pintura molt més contemporània, òbviament. Això és Austràlia? Diria que no, eh?
No, mira, aquest és un pintor que es diu Emmanuel Philip Fox i que va néixer a Melbourne i va estudiar a la National Gallery School d'allà de Melbourne i tota la seva producció i la seva obra la va fer a París. Per tant, és una obra que entra dins dels paràmetres que coneixem de l'impressionisme, sí, bàsicament, o del postimpressionisme. Ell després torna a Austràlia com a gran pintor i li encarreguen la seva obra major, que és The Landing of Captain Cook at the Botany Bay del 1770, que és l'arribada d'aquest Captain Cook, que és l'almirall que els va colonitzar. I a partir d'aquí va començar a treballar amb aquesta obra que agradava molt, pels seus valors tonals, pel seu realisme acadèmic, pròpia de l'impressionisme. Però aquí hi ha un problema que te'l vull posar sobre la taula.
A veure.
Aquesta obra és molt bonica. Molt bé.
Primer expliquem què hi veiem.
Sí, hi veiem, fixa-t'hi, aquestes dones vestides elegantment que baixen per un moll, no?, per agafar una barqueta que segurament les portarà un vaixell més gran.
O per passejar,
o
no?
Per passejar,
aquesta,
no?,
cosa podria de la classe alta, no?, de l'època.
Podria ser, sí. Fixa't que a més porten serventes, hi ha una que inclús porta una nena,
un infant, sí.
Que a aquesta època els infants no els tocaven, la gent rica, tots ocupava els servents, etc. Bueno, llavors veiem això amb aquests reflexes de l'aigua, etc. Però aquí hi ha un problema, que és que aquesta obra està feta a principis del segle XX. Però què passa al principis del segle XX? Doncs que al principis del segle XX ja hi ha hagut tot el Picasso, ja hi ha hagut... clar, ja ha començat, l'impressionisme s'ha acabat... És a dir, és retardatària. Aquest home va tard.
Ja
li ha passat la pasta, ja s'ha passat. És a dir, en l'art és molt important el moment. Per tant,
i el senyor Fox al moment no el va triar.
No,
no el va triar bé.
No, és un moment, clar, està fent com de sorolla, però tot això ja ha passat i les avantguardes
ja
han canviat el món. I ja està vist. Són molt bons, tots,
sí,
aquests, perquè, clar...
És un quadre molt bonic,
molt
embarcant, però noi, el senyor Emmanuel Philip Fox,
sí,
ha fet tard.
Ha fet tard, efectivament.
Amb l'Artur Ramon estem obrint Museu a Austràlia. Anem per la tercera obra. Que fa una mica de basarda.
Iu-iu.
No ens agrada gaire aquesta,
eh? No t'agrada? A mi em fascina aquest home.
És una escultura, això.
És una escultura.
Feta de...
És feta amb silicona i pèl humà.
I pèl humà,
sí,
molt bé.
I està feta per Ron Mueck. Ron Mueck és australià de casualitat perquè ell s'ha fet famós al Regne Unit. És un dels artistes que... Ell ha tingut molta sort en aquesta vida, eh? Molta. Perquè venint d'Austràlia arriba al Regne Unit i comença... Els seus pares ja eren fabricants de joguets. I després comença a fer escultures, diguéssim, per efectes especials. Llavors es casa amb la filla, la Paula Rego, que és la gran pintora d'origen portuguès, però unes grans pintores britàniques. Això també no l'ajuda, perquè col·labora amb la seva sogra en una exposició a la Highward Gallery. La seva sogra li presenta Charles Saatchi, que és el gran publicista i és el que fa explosionar l'art britànic contemporani, en el que hi ha el famós Damien Hirst, que és el del tiburó en formol, i hi ha aquest personatge que o et pot no agradar gens o et pot atraure molt. A mi t'he de dir que m'atrau.
Home, indiferent no et queda, és... Entenc que és el seu rostre, no?
És el seu autorretrat dormint, però és molt més gran, està fet a una escala 10 vegades el cap natural.
És que sembla real, aquest cap.
És que és com ho és. Mira, ell es va fer famós quan va fer...
I el pèl...
Sí, el pèl és real.
De la barba, les celles... Tot és cabell seu.
Mira, ell es va fer famós, Mercè, perquè va fer una escultura que es deia Dead Dad, és a dir, el pare mort, que va utilitzar trossos del cadàver del pare.
Ai, què dius ara?
Sí, forma part d'aquesta cosa així que fan com de patchwork,
sí,
com de collage.
Sí, com la pel·lícula El silenci dels anyells, que es fa un vestit a mida,
sí,
amb, sí, les pells de les víctimes.
Sí, no estan fort, eh?
No, ja,
no estan fort.
Una mica va la línia, no? Amb,
sí,
de patchwork.
Hi ha una cosa una mica de forense aquí.
Okay.
I entre una mica molt patològica, també, clar, molt patològica. Però ell es va fer famós per aquest tipus de coses. Ha fet també uns nens petits, uns nadons, que semblen aquest reborn, saps?
Aquests, sí.
Doncs, però a escala increïble. A les fires d'art contemporani sempre et trobes, sempre ensopegues amb una escultura del Ron Mueck aquest. I clar, no et deixa indiferent perquè és increïble, no? L'hiperrealisme amb aquesta silicona, aconseguir el que dius tu, la pell,
la barba,
els llavis secs, les celles poblades, és... Ara, això és art, això no és art...
És el que t'anava a preguntar.
Clar, aquest és un debat...
I tornem al debat,
És un debat molt interessant. Jo et dic només una cosa. Això, si no hi hagués darrere tot l'aparell
publicitari
de Saatchi, això no s'aguanta.
M'estic pensant si posar-la, al museu.
No, aquesta l'hem de posar. Saps per què?
Ron Mueck.
Perquè els museus, el que volem nosaltres...
Fes transgredir.
I que vingui molta gent.
Això sí.
I això és com tenir el King Kong.
Clar. Això és cosa segura, no?
Això no falla.
Doncs amb l'Artur Ramon hem volgut obrir museu a Austràlia, perquè aquest cap de setmana s'hi ha celebrat el Dia Nacional del Perdó. Gràcies, Artur, i fins la setmana que ve.
Fins ben aviat. El suplement.